Mireu, dos casos de la crònica negra de les últimes hores que ens han cridat força l'atenció. D'una banda, afers interns dels Mossos d'Esquadra han detingut a un sergent i a un caporal del cos de Mossos, insistim, perquè s'haurien quedat diners d'una operació policial. I de l'altra banda, hem sabut que el detingut per segrestar una noia i tenir-la tancada en una cabana en una zona boscosa de Terrassa tenia antecedents policials. L'havien detingut una cinquantena de vegades per a diferents delictes. La noia va ser alliberada pels Mossos ahir al migdia. Com us deia, parlem amb el nostre especialista en crònica negra, Guillem Sánchez. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Escolta'm, déu-n'hi-do, eh? Aquestes dues notícies. Amb quina vols començar?
Doncs si vols comencem per la que hem sabut de manera més recent, que és aquesta detenció d'afers interns.
Perfecte. Sembla bé? Sí? Endavant.
Doncs tot i que ho hem sabut avui, la detenció va ser el dilluns. Afers interns, que és la divisió que ha d'investigar doncs, la mala praxis policial dels Mossos d'Esquadra, va rebre informació per part d'agents propers als sospitosos de que hi havia doncs, dos policies de l'àrea d'investigació criminal, que per tant són investigadors que tenen experiència, són investigadors d'un rang doncs, bastant elevat, que en una operació s'havien quedat diners. Això doncs, havia compromès a la resta dels seus companys i la resta dels seus companys, doncs, amb molt bon criteri, el que havien fet havia estat doncs, elevar aquests fets i la divisió d'afers interns, com que ja veia que es tractava d'un cas doncs, que bueno, era delictiu, va judicialitzar el cas, es troba sota secret de sumari, però ja el dilluns, perquè segons doncs, hem pogut saber, hi ha prou indicis i són prou contundents, doncs es va procedir a la detenció d'aquestes dues persones. Són un caporal i són un sergent. Es dediquen a la investigació de delictes contra el patrimoni. I com que estàvem dient que són investigadors doncs, avesats, que no són persones que estan a unitats d'investigació territorial, sinó que estan molt especialitzats, són gent que entre la seva àrea, en el seu camp, el que estaran perseguint ells doncs són, per exemple, bandes de lladres especialitzats en robatoris de cases o bandes que fan encastaments per les nits en supermercats.
Per tant, és fàcil i tenen accés a aquests diners en efectiu, imagino.
Clar, clar que tenen accés a diners en efectius i, per tant, són persones, són professionals que han de tenir doncs, un comportament extraordinari perquè per les seves mans doncs, passa tant informació com, sobretot, coses que poden ser molt delicades. A vegades drogues, a vegades objectes personals de persones que recuperen de bandes de lladres i a vegades també diners en efectiu. En aquesta ocasió, pel que sembla, hi haurien aquestes dues persones que, a banda, no són novelles, vull dir, estem parlant d'un caporal i estem parlant d'un sergent, que, segons apunten aquests indicis, el que haurien fet, sembla que en una d'aquestes operacions és quedar-se amb diners que havien intervingut en una operació que també s'està investigant ara. Tot això està judicialitzat, tot això està sota secret de sumari, però la DAI, la Divisió d'Afers Interns, ha considerat que s'havien quedat diners que lògicament no eren seus, que s'estan comportant, per tant, com a policies corruptes i els han hagut de detenir. Oficialment el cos el que diu només és que mentre duri aquesta investigació aquestes dues persones, aquests dos policies han estat suspesos de sou i feina i per tant apartats del cos.
Se sap, Guillem, quines quantitats han estat furtades? Furtades entre cometes, entenc-me, eh?
Ho desconec. Sé que són diners en efectiu, sé que són diners procedents d'una operació policial, però no sé les quantitats. No poden ser quantitats molt baixes perquè no es jugarien doncs, al seu lloc de treball ni comprometrien la seva carrera per una quantitat mòdica, però tampoc acostumen a ser diners on es troben unes quantitats molt, molt, molt importants.
I quines penes poden arribar a afrontar, Guillem?
Doncs d'entrada el que hauran d'enfrontar és això, és un procés que és penal i després tindran doncs, la repercussió en el seu dia a dia. Això ho haurà de decidir un judici, però bueno, en aquest cas les penes seran per fur, per robatori, ja veurem per com ha estat, si hi ha hagut coaccions a l'hora de prendre aquests objectes, aquests diners que no eren seus. Les penes exactes no les sé perquè tampoc sé els càrrecs, però vaja, per un costat hi haurà la via que serà penal i que acabarà doncs, amb un judici i per l'altre seran les repercussions que tindran tant ells com a policies.
Això pel que fa a aquesta banda d'afers interns dels Mossos d'Esquadra que han detingut aquest sergent i aquest caporal que s'haurien quedat diners d'una operació policial. De l'altra banda, Guillem, ara ho repetíem, hem sabut que han detingut per segrestar una noia per tenir-la tancada en una cabana en una zona boscosa de Terrassa, una persona que tenia antecedents policials. Això ja ens xoca d'entrada, perquè l'havien detingut una cinquantena de vegades per diferents delictes. Què en saps d'aquest segon cas?
Si et sembla, doncs, expliquem cronològicament aquesta dona, aquesta que és jove, doncs la seva família hi perd el rastre a finals, últims dies de novembre, i ahir, crec que va ser ahir mateix a primera hora del matí, doncs la víctima va poder, doncs, d'amagat, escriure un WhatsApp a la seva mare on li explicava per què no donava senyals de vida i li deia que estava retinguda contra la seva voluntat. Aquesta dona, la mare i la família, el que fa és contactar amb els Mossos d'Esquadra i els expliquen, doncs, que la seva filla, doncs, està retinguda contra la seva voluntat, i ja aquesta família ja aporta als Mossos d'Esquadra una sèrie d'informacions que són claus perquè ja apunten a qui podria ser la persona que l'està detenint, que segons les fonts consultades tractaria d'una exparella o algú amb qui mantenia una relació sentimental o l'havia mantingut la pròpia víctima, i també explica a la família per on podria trobar-se en aquests moments. Això activa, i a continuació, doncs, una operació per part dels Mossos d'Esquadra de rescat per alliberar-la, i guiats per aquestes instruccions que ha donat la família de la víctima, van a una zona de Terrassa, dels afores de Terrassa, que està a prop, o és limítrof, si no ho tinc mal entès, amb el municipi de Rubí, que es diu Les Fonts.
A Les Fonts, i tant.
Val, doncs en aquesta zona que...
Rubí i Sant Quirze, si no m'equivoco.
Ah, val, d'acord. Doncs en aquesta zona, que té zona d'hortes i que té zona de boscos, aquí és on troben aquesta barraca, que en el seu interior, doncs, poden localitzar i rescatar a la víctima i també a l'agressor. I també a l'agressor, que l'agressor, doncs, com deies, és un vell conegut de la policia perquè ha estat detingut una cinquantena de vegades. Té només 35 anys i ha estat detingut una cinquantena de vegades per diferents delictes. Per tant, és una persona que ja té un historial delictiu, doncs, molt llarg, i que ara sumarà els càrrecs, que són els més greus, no? Perquè són... Ara explicarem la diferència entre detenció i segrest. De moment, els Mossos el que fan és imputar-li detenció il·legal, i després amenaces, lesions, i també el més greu de tot plegat és que també creuen que l'ha violat, no? Perquè també hi ha el delicte d'agressions sexuals.
Guillem, se sap quina relació tenien l'agressor i la víctima?
Sembla que és una relació sentimental antiga, que era el seu exnòvio. Aquesta és una informació que oficialment no l'han dit, però les fonts consultades sí que apunten en aquest sentit, que es tractaria del seu exnòvio. També per això la família pot ubicar ràpidament a on pot haver conduït la seva filla. Val? No es tracta el cas com un segrest per part de la policia, perquè en el Codi Penal, per parlar d'un segrest, el segrestador ha de demanar un rescat, un diners. Però per nosaltres, pels ciutadans normals i corrents, una detenció il·legal i un segrest, una banda, doncs t'acaben incomunicant, t'impedeixen marxar i t'estan agredint sexualment, doncs és un segrest, no?
Doncs vaja, aquestes dues últimes notícies pel que fa a la Crònica Negra, si les ajuntem amb la setmana passada, que vàrem estar fent el seguiment d'aquest tors que es va trobar a l'Eixample de Barcelona, déu-n'hi-do, setmana mogudeta, eh? Acabem l'any bastant foscos.
Sembla que no han fet pont, eh?
Exacte, malauradament no han fet pont. Doncs, Guillem Sánchez, escolta'm, cuida't la veu i ens sentim la setmana vinent.
Moltes gràcies, que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.